Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així són El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 18 d'abril del 2026. Avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Xalong, pendent de totes aquestes cimeres internacionals que es fan ahir divendres i aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona, que encapçala el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui serà l'hora, també, a partir de les 10, d'enfilar camí cap a Abacus, Urquinaona, al carrer d'Ausiàs Marc, número 16 de Barcelona, perquè començarem a escalfar motors de cara a Sant Jordi. Ho farem acompanyats dels millors escriptors, el Carles Rabassa, la Natza Ferrer, l'Eva Baltasar, la Regina Rodríguez Sirvent, el Gil Prat sobre Roca. Ens podeu venir a veure i serem a partir de 11:15 avui a Abacus Urquinaona de Barcelona. El Suplement en directe des de 11:15 i fins a 1 del migdia. La música la posarà Paula Amàlia. Tinc un llapis i prou. Ànima és una de les sensacions d'aquestes últimes temporades teatrals. El musical que protagonitza la Paula Amàlia es fa aquests dies al Teatre Tívoli. En parlarem amb l'actriu i també ens visita l'Arnau París, la nova cara del joc de cartes, i la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa encara recopilaran el que ha donat de si la setmana de Rosalia a la ciutat de Barcelona amb totes aquestes actuacions, ahir també al Palau Sant Jordi de Barcelona. Us esperem avui a l'Abacus a partir de 11:15, portes obertes fins a 1 del migdia. A la primera hora, però, toca posar-se el dia amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez es rodeja avui de mandataris d'arreu del món a Barcelona per fer pinya en contra de les polítiques de Donald Trump. Durant dos dies, la capital catalana serà l'epicentre del progressisme internacional amb una agenda que va arrencar ahir amb una cimera bilateral entre els governs d'Espanya i del Brasil. Aquest matí s'hi afegiran els presidents de Colòmbia, Uruguai, Sud-àfrica i també la presidenta de Mèxic. Es reuniran a la Fira de l'Hospitalet, des d'on el president espanyol es vol erigir com a referent d'aquest bloc.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y, por tanto, renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas.
Els Estats Units i l'Iran s'afanyen a tancar un acord després que Teheran hagi reobert l'estret d'Hormuz. Fonts iranianes apunten que les converses es podrien reprendre dilluns al Pakistan, però per ara els nord-americans no han confirmat cap trobada. Tot i això, fa uns minuts, el president Trump s'ha mostrat optimista i ha reiterat que el final de la guerra, diu, és a prop. Això sí, també ha advertit l'Iran que si no hi ha acord dimecres s'acaba la treva i els Estats Units continuaran bloquejant els ports iranians i bombardejant el país.
I don't know, maybe not. Maybe I won't extend it. But the blockade is going to remain.
El president nord-americà també ha anunciat que avui, a les 2 del migdia hora catalana, firmarà una ordre executiva en posterior roda de premsa, però no ha donat cap tipus de detall. Enmig de la crisi energètica per la guerra a l'Orient Mitjà, els Estats Units han ampliat un mes l'exempció de sancions al petroli rus. I mentrestant, el preu del petroli baixa de cop amb l'anunci de la reobertura de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el cru de referència a Europa, ha caigut aquest divendres fins a un 10% i s'ha situat als $90. En paral·lel, les borses han reaccionat alleujades. I Wall Street i els principals parquets europeus han tingut pujades de prop del 2%. L'IBEX 35 ha tancat la setmana fregant els 18.500 punts, que ja és un nivell similar al que tenia abans de la guerra. L'euro s'ha enfortit i també ha cotitzat respecte al dòlar un nivell semblant al que tenia abans del conflicte. Més qüestions. El govern espanyol rep 13.500 sol·licituds telemàtiques per la regularització de migrants en les primeres 24 hores d'obertura d'aquest procés. Ja té 20.000 cites prèvies demanades per poder fer el tràmit de manera presencial a partir de dilluns. Des dels sindicats CGT i Comissions Obreres, però, denuncien que no s'han reforçat les plantilles per atendre tota la càrrega de feina. Albert Martín, secretari d'Acció Sindical de la CGT, a Correus, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Els han fet des de fa unes setmanes uns cursos, que aquesta formació encara està en procés, de fet, que l'estaran fent fins i tot quan ja comenci la campanya, i clar, i ha generat molta incertesa entre aquests companys i companyes, perquè no eren ben conscients del que havien de fer i de quina responsabilitat assumeixen fent aquest procés, no? Sí que ens remetien molta preocupació si tenen algun error o cometen alguna errada, clar, això els inquieta.
Ha mort als 87 anys l'editora brasilera Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors. En el seu catàleg hi figuren autors prestigiosos com el Modena Grandes, Fernando Aramburu, Haruki Murakami o Javier Cercas, entre molts d'altres. Joan Cecero, director editorial de Tusquets Editors, fa aquesta valoració del seu llegat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Era una dona excepcional. Va ser una editora fora de sèrie. I en un món d'homes va posar en marxa una editorial que va petita i exquisita, que era Tusquets Editors de finals dels anys 60, i jo crec que la va fer créixer d'una manera molt brillant, molt brillant.
I en esports, el Barça de bàsquet guanya el Bayern de Múnich 95-69 a l'Eurolliga. Dimarts de la setmana que ve, els de Xavi i Pasqual s'enfrontaran a casa a l'Estrella Roja de Belgrat en el play-in. A l'Eurolliga femenina de bàsquet de Saragossa, l'Uni Girona jugarà contra l'anfitrió diumenge en el partit pel bronze. Aquest divendres, derrota per 76-59 contra el Fenerbahçe. I a l'Open de Barcelona de tennis, avui les semifinals, el serbi Medvedev contra el rus Rublev i el francès Fis contra el madrileny Rafael Jodar. I acabem amb el temps. Aquest serà un cap de setmana càlid, amb temperatures altes al matí i al migdia, amb màximes que tocaran els 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat, amb ruixats a la tarda al Pirineu, tant avui dissabte com demà diumenge.
El suplement, amb Roger Escapa.
La Carme pateix esclerosi múltiple.
El nostre testament anirà a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, a l'Associació Catalana de Huntington, pel meu marit, i amb una protectora d'animals, pel meu gos.
El pare del Jordi va morir d'Alzheimer. El seu llegat anirà a la Fundació Pasqual Maragall.
Aquell neguit, no saber què fer amb el meu pare, on podien tratar-lo, on podien cuidar-lo, no sabia què fer.
Però què passa quan una persona mor sense haver fet testament i sense hereus? Nicolás Valle, periodista i genealogista.
Darrere de tot testament, havia intestat i ha algun fracàs dels propòsits, de les intencions. Ningú no vol morir sol.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Més que un llegat.
Dissabte a les 10 de la nit.
Un ha de ser generós no només en la vida, també generós en la mort.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Arriba al Mans amb l'Oriol Rodríguez.
Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte 18 d'abril, això vol dir que un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, ja el tenim a la cantonada.
El drac acabaran tots vosaltres. No ho veieu que morireu tots?
Sant Jordi va matar el drac a Montblanc, això, si més no, és el que explica la llegenda que en Joan Amades va publicar al seu costumari català. I amb aquest pretext a Montblanc, cada any es fa la setmana medieval en la qual avui es farà la representació de la llegenda de Sant Jordi. En parlarem al programa. I a Mataró ja es freguen les mans esperant aquesta data. Una data que reuneix, a banda de llibres i roses, una de les millors seqüències festives de l'any. Gegants, castells i la fogonada. Ara en sentiu la música. És un correfoc amb la llegenda de Sant Jordi com a protagonista que reuneix milers de persones a Mataró cada any i que va a l'alça. I també van a l'alça els grallers del Pla de Bages. Aquest any celebren el seu desè aniversari. Avui mateix a Vilafranca ens ofereixen el seu nou espectacle, un concert vermut, en parlarem amb ells. I si us agraden els gegants, aquest cap de setmana també podeu anar a la Seu d'Urgell, la ciutat que acull la 17a Fira del Món Geganter. També en parlarem avui al programa. Som els alemanys, ja ho sabeu. Com sempre, comencem amb música.
pas, no baixin el compàs. Vull ballar amb tu aquest dos quatre, tota la nit i si pot ser fins l'endemà.
És la música de la cosina amb la col·laboració d'en Germà Negre i les Antines. Quan sigui el ball, ballaré.
Encara que et trepitzi quan et trec per anar a ballar. Vull explicar-te mil coses amb les Antines, la cosina i el germà. Et cau el got al terra, glaçons per l'esquena, una altra ronda i tornem a brindar. Per la vida que passa, les iaies que baixen, el que ens queda, cuidem-ho com mai.
Quan sigui el ball, ballaré. Quan sigui el ball, ballaré. No hi vull pensar abans, ja m'ho trobaré. Quan sigui el ball, ballaré. Ja es trenau de cara al vent. Quan sigui el ball, ballaré. No hi vull pensar abans, ja m'ho trobaré.
Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
Som els del Mans, ja ho sabeu, cada dissabte Cultura Popular a Catalunya Ràdio dins del suplement. A Montblanc comença la setmana gran del seu calendari festiu. I és que, segons explica la llegenda, Sant Jordi va matar el drac a Montblanc, o com a mínim, això recull en Joan Amades al seu costumari català. Des de fa gairebé 40 anys, Montblanc s'ha fet seva la llegenda i la representa en un gran espectacle a l'aire lliure, de música, foc i projeccions a la muralla, i avui és el dia clau de tot plegat. Podem saludar Matías Martí, és el president de l'associació que organitza la Setmana Medieval a Montblanc. Matías, bon dia.
Bon dia, Oriol.
Gràcies per ser al Mans aquest dissabte. Ho diem bé, avui precisament és quan hi ha el dia clau i es pot veure aquesta representació de la llegenda de Sant Jordi, que això és l'orgull de la localitat?
Bé, diríem que és el pilar de la nostra festa. Sense llegenda no hi ha Setmana Medieval. Tot té un inici. I tal com has dit tu mateix a l'obra de presentants, l'any que ja farà 40 anys de la Setmana Medieval, però aquest any fa 40 anys de la primera llegenda. I la llegenda és el nostre pilar, és el nostre emblema, és el que ens porta a fer aquesta gran festa.
A veure, per qui ens estigui escoltant ara mateix, això és avui mateix, què s'ha de fer si un es desperta i diu «Me'n vull anar a Montblanc, avui a veure aquesta llegenda medieval».
El drac! Doncs donar-se manya perquè poques entrades queden ja per aquesta nit. L'acte és l'acte emblemàtic de la festa. La primera llegenda, fem dues sessions, el primer pas està tot venut i el segon pas encara queden algunes entrades, que és a les 10 i quart, ai, a les 11 de la nit. I bé, encara hi ha alguna localitat per fer. I què ha de fer? Doncs vindre a Montblanc i deixar-se portar per aquesta festa que organitzem els montblanquins des de fa, ja et dic, 39 anys amb tant d'orgull.
Aquesta setmana medieval de Sant Jordi, que s'allarga, evidentment, tota la setmana que ve, ja ho sabeu, dijous, evidentment, que dijous que ve és Sant Jordi. Amb aquesta setmana medieval, de quanta gent mobilitza a banda d'aquesta llegenda de Sant Jordi? Això, evidentment, hi ha una part molt important de tota la població que hi deu estar involucrada.
Sí, o sigui, la Setmana Medieval organitza l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi i és una associació, per tant, el voluntariat és el més important de la festa. Què la mou? Doncs, bueno, vull dir, l'espectacle d'avui que veurà la gent que vingui a veure dalt l'escenari, veurà més de 250 actors o persones dalt de l'escenari amb un escenari de més de 330 metres quadrats. És l'espectacle amateur. Això sempre ho recordem, amateur. Penseu que tots els que participem d'aquesta festa és voluntàriament i és amateur tot. És l'espectacle amateur a l'aire lliure més important del nostre país, amb 250 actors de la muralla, projeccions de mappings, música, so, i foc, música i foc, i això fa que sigui un espectacle únic i diferent. A partir d'aquí mou més de 1.200 persones cada dia al carrer participant de la festa i col·laborant amb la festa. Com tota festa, hi ha la gent que es veu i la gent que no es veu. Els que nosaltres ja fa molts anys que diem els invisibles. Hi ha un equip de muntatge, hi ha un equip de vestuari que porta des del mes de setembre treballant perquè surti tot bé, i molt voluntariat que es mou pels diferents espais que tenim organitzats per la vila. Ens visita molta gent i ens visita molta família. Per tant, què comporta això? Doncs bé, tots tindre com un espai que en diem l'espai nadó, on les famílies amb nens petits que venen a la festa puguin tenir un lloc on descansar, escalfar el potet, escalfar el biberó, seure, donar d'amamentar a la criatura. O sigui, tots aquests espais que ofereix l'associació durant la festa estan vigilats i controlats per gent voluntària de la festa. Movem moltíssima gent i és una festa, és un orgull de festa i de poble.
L'orgull de Montblanc aquesta setmana medieval entre el 17 d'abril, és a dir, entre ahir mateix que ja va començar fins al cap de setmana que ve. Això ja va començar amb el Dracum Nocte. Això exactament com va anar i què és?
Bé, vam començar a les 6 de la tarda amb la primera comitiva on la companya periodista vostra, Maria Xinxó, va fer l'entrega de la primera rosa de l'any, la primera rosa de Catalunya a la vila de Montblanc, i després vam seguir a la nit amb la Dracum Nocte, que és, diguéssim, que és l'arribada de les forces del mal a Montblanc. És quan es desperta el drac i ens visita, i ell és on comença tot. I és on comença tot. Seguidament hi va haver el típic correfoc, amb la col·laboració dels Dimonis de Montblanc, que també moltes associacions participen i col·laboren en la festa. I avui al dematí estem a punt d'engegar ja, quan acabem nosaltres ja ens mobilitzem els membres de la Junta i començarem ja a escalfar motors, a mirar que ho tinguem tot controlat, tot organitzat, i comencen ja tot el tema d'animacions pel carrer, tot el tema del mercat medieval, mercat de vins i caves i diferents actes de petit format gratuïts que hi ha pel poble.
Al mans estem parlant amb en Matías Martí, és el president de l'associació que organitza aquesta setmana medieval a Montblanc, que evidentment és la joia de la corona d'aquesta localitat, perquè evidentment el dia culminant també arribarà dijous que ve, dia de Sant Jordi, que també és un dia molt preuat per la població.
Sí, és el dia doncs, que simbolitzem, surt el comitè una altra vegada, a la tarda, simbolitzem l'entrega de la rosa de Sant Jordi a la princesa, després fem la missa en honor al copatró, Sant Jordi és copatró de Montblanc, I engeguem el segon cap de setmana, el segon cap de setmana que també esperem amb moltes ganes i mirant el cel, sempre mirant el cel.
I creuem els dits perquè no ens faci la guitza en forma de pluja, ja ho sabeu, setmanamedieval.cat, allà teniu tot el programa d'aquesta setmana medieval en què hi veiem de tot, des d'animacions itinerants, evidentment també tot el que tingui a veure amb el tema medieval, amb l'escola cavalleresca, aquí no us avorrireu al llarg d'aquesta setmana, Matías.
No, realment tenim un programa amb més de 90 actes programats, dels quals el 95% són gratuïts pel públic que ve, i tenim coses molt interessants. El segon cap de setmana tenim un, i cal recordar-ho, tenim un concert dintre del Festival Jordi Savall, un concert de música medieval, creiem que és un orgull d'enguany, és una novetat per aquest any que el concert Festival Jordi Savall hagi volgut participar amb la Setmana Medieval. Recuperem, després de més de 25 anys, la partida d'escacs gegants. Tenim jocs medievals dissabte al dematí, dissabte a la nit amb l'obra Just i Honor, i diumenge al dematí tornem a tindre jocs medievals. I molt d'espectacle al carrer. Molt d'espectacle al carrer, itinerant. Molta gent moltes comitives que fa que la festa sigui molt viva i que la gent que ve tingui atracció constantment a qualsevol racó del poble.
Aquesta setmana medieval, que evidentment és oberta a tota la família, perquè hi ha actes per totes les edats, quin és l'acte, Matías, que tu dius, hosti, això és el que més m'agrada de tota la setmana medieval, poder-ho viure és un plaer?
La llegenda, tal com t'he dit al començament, la llegenda, o sigui... quan parlem de la llegenda de Montblanc ens emocionem. O sigui, jo mateix estic parlant amb tu, és el dematí que m'acabo de fer el primer cafè i ja només parlar de la llegenda ja t'emociona. És aquell espectacle que esperem viure tots. En el meu cas, el visc des de fora, perquè no participo directament en la llegenda, doncs perquè la meva feina en aquest moment és una altra, però els anys que he participat de la llegenda, quan acabes la llegenda és sentit d'orgull, sentit de pertinença, de dir, jo he participat, jo he sortit de la llegenda. Això és el que ens marca a tots, Això és el que ens marca a tots. Des del mes de febrer que estem fent assajos cada cap de setmana de la llegenda, hi ha assajos, i és el que invita a veure tanta gent que la viu, que la participa. Això és el més. I després n'hi ha molts actes. Després, passejat pel poble, veure actes dels titelles gegants, que és un grup de gent que ha muntat un espectacle. Veure, enguany estrenem també un espectacle al campament de poble, guionitzat per un grup de teatre de Montblanc, on els mateixos participants del campament de poble són els actors. Veure tots aquests moviments que cada any aconseguim incorporar 3-4 espectacles nous, i més que siguin de format propi, que siguin de gent del poble, és el que t'omple d'orgull de dir anem cap a la 40a setmana medieval, ho estem fent bé, amb els peus a terra, sobretot amb els peus a terra, i té molt de futur, i això és el que esperem. No? L'any que ve celebrar els 40 anys i poder arribar als 50 i als 60 i que Montblanc segueixi creixent i que aquesta festa segueixi creixent any rere any, i doni aquesta vida que dona a la vila.
Doncs des d'aquí en seguirem parlant en aquesta emissora pública, Catalunya Ràdio. Avui n'hem parlat d'aquesta setmana medieval amb en Matías Martí, el president de l'associació que organitza aquesta setmana. Que vagi molt bé aquesta 39a representació avui. Ja ho sabeu, un quart de 10 les entrades han volat. Si teniu sort, encara en quedarà alguna per les 11, en cas que vulgueu anar a Montblanc. Matías, moltes gràcies per haver estat al Mans i que vagi molt bé aquesta setmana medieval.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos el so, moltes gràcies per estar al nostre costat i aquí us esperem. Esteu tots invitats a vindre a disfrutar avui, demà i la setmana vinent a la vila de Montblanc.
Mans. Som l'arrel.
I a Mataró també és un altre dels indrets on ja es freguen les mans ara que s'acosta Sant Jordi. Perquè a la capital del Maresme, si bé no tenen cap setmana medieval, s'hi celebra, i no us enganyo, un dels millors Sant Jordis de Catalunya, per no dir el millor. Com arreu hi ha llibres i roses, però això es complementa amb gegants, amb un diavall, amb castells i amb la fogonada, que és la joia de la corona del Sant Jordi a Mataró. I l'autor de la música que sona una i una altra vegada la fogonada, i que ara esteu escoltant, és en Jaume Ponsola. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser al Mans aquest dissabte. A veure, no em diràs ara que et passa com els grans creadors de hits i que n'estàs fart ja d'aquesta melodia que sona.
No, que va. Jo, la veritat, estic molt content. I més quan la gent em diu, ostres, això que fa vas fer està de puta mare. Perdoneu l'expressió, però és el que em diuen i penso, ostres, és... per mi és fantàstic. És que... De fet, ja era la intenció era aquesta, vull dir, no, ni més ni menys.
I tant, és que aquesta melodia que arriba gairebé als seus 30 anys, perquè la primera fogonada és de l'any 1997, sempre ha sonat aquesta melodia. Com ho pareixes, això?
Ostres, parir això va ser, bueno, va ser tota una història en el sentit de que, vull dir, bueno, ja va haver un treball de la colla del Drac de Mataró, que una mica volien fer un acte per al Drac, de dir, ostres, el Drac a Sant Jordi és... Bueno, va molt lligat, i fer un acte diferent, bueno, una mena de correfoc, bueno, donar-li la importància al Drac, que potser en aquell moment no tenia, i jo en aquell moment estava a la colla del Drac, de fet era l'últim any, i jo els hi vaig dir que, ostres, jo plegaré, però jo, si voleu, m'encarrego de la música, em ve molt de gust, i hi havia, bueno, gent de la colla, com la Montse Povell, en Miquel Bancs, en Jordi Vidal i amb aquests, i vam dir, ostres, doncs sí, vam començar a parir una mica aquest acte, però clar, feia falta una música perquè ja pensaven una mica amb els voltafocs, o sigui, era un acte tot pensat, i jo em vaig posar amb el tema musical. En aquell moment, a més, estava tocant, bueno, vaig començar a tocar amb els Ministrils de la Palla, vaig pensar, ostres, una peça amb gralles i tal, de fet, la primera versió va ser... només gralles, hi havia dues veus, vull dir, vaig demanar-li l'ajuda a l'Esteve Guardiola, que en aquell moment, bon, company de grup, i vaig dir, ostres, mira, tinc aquesta melodia, però clar, hauríem de vestir-la una mica, i vam fer això. Era com un ball de gralles. I aquí va començar, després ja la cosa va derivar amb Ministrils de la Palla, que vam fer, bueno, una mica la... De fet, la que està sonant ara era la versió que vam fer per Ministrils de la Palla. I després, clar, més tard, doncs van dir, ostres, això ara ho tocarem amb la Coixinera, i li hem de donar també el segell Coixinera, guitarra elèctrica, el baix, bateria, bueno, la contundència una mica aquesta més rockera, no? I una mica la història seria aquesta, vull dir que va ser, bueno, molt gràcies, dic tu, farà 30 anys i, bueno, que en duri molts més, no?
Sí, i en Jaume ens comentava, jo deixo la colla del Drac de Mataró en aquest cas, però us deixo aquest testament vital, i déu-n'hi-do el testament que ha deixat, perquè, a veure, per qui no ho sàpiga, això de la fogonada, evidentment, no deixa de ser una espècie de correfoc que es fa el dia de Sant Jordi, dijous que ve a Mataró, a les 10 de la nit, en què participen, evidentment, la colla del Drac de Mataró, també les Diableses. Hi ha uns fogoners que s'encarreguen de fer els voltafocs en determinades voltes de places de la ciutat, i aleshores és on sona aquesta melodia. Com ha canviat aquesta fogonada des del 1997, quan la vau començar a parir, amb el que es veu ara, on també hi ha una llegenda teatralitzada, en què surt un drac encantat, com és el Drac de Mataró, també el Boc Ferotge? Ha canviat una miqueta, per això, aquesta fogonada en 30 anys.
Sí, com, bueno, com comentava abans, o sigui, al principi eren, bueno, una mica la idea era això dels voltafocs aquests, hi havia tres voltafocs durant el recorregut, hi havia una història que s'anava explicant, i va començar una mica, bueno, que s'havia d'anar vestint, i vam començar una mica allò amb pocs recursos. Ja et dic, la peça es feia amb gralles, teníem quatre micros escardalencs en allà, bueno, quatre bafles escardalencs, i el muntatge era el mínim, però la cosa ja va començar a agafar força. I a partir d'aquí també la història va anar agafant més volum, o sigui, més espectacularitat, o sigui, un boc que es despenja per una façana, després un cavaller que, bueno, o sigui, destripant a tope amb el cavall, o sigui, bueno, la història s'ha hagut d'anar vestint, bueno, penso que ha anat agafant força perquè a la gent li ha agradat. I també hem tingut, arrel de la pandèmia, hi van haver alguns canvis que també van ser positius. Malgrat tot, el que es va haver d'adaptar, doncs una mica van agafar també coses d'allà, de dir, ostres, això que hem fet, escenificat aquí ho han incorporat també al que és a la llegenda, no? O sigui, el que deies tu, cada plaça, sí que hi ha un volt de foc, però la història, clar, comencen allà, s'explica a les places i hi ha tot, bueno, clar, són equips de so, vull dir, hi ha tot un desplegament actualment que al principi tot això no hi era. Una evolució realment espectacular.
I on sona aquesta melodia creada per en Jaume Ponsola, que això també que ha fet que aquesta melodia, evidentment, molta gent de Mataró se la sent molt seva, i també que cada vegada hi hagi més gent en aquesta fogonada.
Sí, sí, o sigui, a mi, bueno, jo sempre dic, em sap greu per la gent que ho veu o ho pot veure potser des de la tele o des de baix a la plaça, però quan jo, per mi, el meu privilegi és estar dalt de l'escenari i veure allò, aquella estesa de foc. Bueno, a mi m'omple una cosa molt... és molt bèstia. Mm-hmm. O sigui, jo penso que està molt bé en el sentit aquest de poder-ho viure, i s'ha de viure allà. Mm-hmm. A veure, també et diré que jo sóc de correfocs, pólvora i d'anar... O sigui, em va la marxa i hi ha gent que diu, ostres, a la que veuen el foc surten corrents, eh? També, també hi ha de tot.
Amb aquest foc, amb aquests patums, salvant les distàncies, evidentment, és com una mena de salt de plens, però evidentment no amb tanta virulència, amb tant de foc, però també acompanyar la música i aquests patums que duen les figures de foc, el drac, les diableses a les mans i també aquests fogoners. Com convidaries a la immensa majoria d'oients del Mans, que probablement no han estat mai a Mataró per Sant Jordi, perquè vinguin a la capital del Maresme o vagin a la capital del Maresme i pensin, carai, aquest Sant Jordi jo no me l'esperava tan potent. Què diries a la gent que no ha vist mai aquesta fogonada?
Jo els diria que, o sigui, els convidaria evidentment a venir i a veure, encara que sigui amb la distància, o sigui, hi ha diferents punts, és a dir, hi ha qui es posa dins del foc, que agrada més, el més agosarat, n'hi ha d'altres que s'ho miren amb la distància de dir, bueno, els són allà i hi ha espais on es pot veure i realment veure el conjunt aquest, no?, de foc i música, que, com deies tu, o sigui, no és una patum, però, bueno, una mica sí que segurament l'acte pot tenir connotacions d'allà, igual que del correfoc de Manresa i d'altres llocs, és a dir, els que, quan es va muntar l'acte, ja tot això ja funcionava, i a partir d'aquí s'ha muntat un acte, penso, prou potent i prou, bueno, com dius tu, vull dir, bastant únic pel fet de la diada, pel que és i com s'ha muntat.
En Jaume Ponsola, que avui ha passat pel Mans, el tenim entretingut amb aquesta fogonada que es celebra dijous que ve, però que ell també és membre de la Coixinera, un dels grups importants del país, que celebren els 25 anys i que aquest Sant Jordi també us enganxa una mica gravant el nou àlbum, oi, Jaume?
Sí, exacte. O sigui, el tenim al forn, com aquell qui diu. O sigui, hem acabat ja el que seria les gravacions, o sigui, les visites a l'estudi s'han acabat, si més no les de gravar. O sigui, les visites a l'estudi seran per tema de mescles, masteritzacions i tot, per tenir aquest CD que esperem... O sigui, bueno, en principi el mes que ve l'hauríem ja de tenir enfornat i ja sortint del forn, vaja. I, de fet, estem... ara mateix allò enfrescats amb el tema de... Bueno, hem fet un Verkami per poder fer... Bueno, tenir el suport econòmic que ens fa falta perquè no donem a l'abast i necessitem la col·laboració de la gent. A veure si s'animen i fem realment que aquest disc sigui per celebrar aquests 25 anys que deies.
Doncs en parlarem aquí al Mans d'aquests 25 anys de la Coixinera, amb aquest nou disc que estem esperant amb ganes. Avui hem parlat d'aquests 25 anys de Coixinera, amb en Jaume Ponsola, però evidentment sobretot d'aquesta fogonada que celebra dijous que ve a Mataró. Jaume, gràcies per haver estat al Mans aquest dissabte. Que vagi molt bé aquesta fogonada i al Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mans de l'arrel a la plaça.
I uns que estan d'aniversari també són una de les colles grelleres més prolífiques del país. I avui passen pel Mans, són els grellers del Pla de Bages. Aquest 2026 celebren els 10 anys i avui precisament els tenim de celebració perquè el grup estrena un nou concert vermut que ofereix un recorregut per les peces que han anat configurant el seu repertori al llarg d'aquesta dècada. Serà, de fet, aquest mateix migdia a Vilafranca del Penedès. En Roger Andorrà i l'Alba Logan són dos dels membres del grup. Roger, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba,
com esteu?
Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies als dos per ser al mans. Avui, Roger, avui mateix a Vilafranca és un dia important per vosaltres.
Home, és un dia superimportant perquè per fi podem portar a la pràctica el concert vermut dels 10 anys i ens fa super il·lusió poder-ho fer aquí a Vilafranca del Penedès.
Alba, en què consistirà aquest concert vermut dels 10 anys dels Garrelles de Pla de Bages?
Bueno, tocarem una miqueta de repertori dels que ens ha fet l'Andorrà pels nostres aniversaris. A nosaltres no li hem fet cap amb ell, encara no ha tocat. I per totes les poblacions per on hem passat, bueno, no sé, és una miqueta variat.
Perquè, Roger, sou a Vilafranca, en aquest denominació d'origen Gralla, es diu així aquest nou festival que vol fer créixer el que ja estava consolidat com a Dia de Graller, i això a Vilafranca també es vol convertir en una celebració, a priori, una mica més transversal de la cultura popular i de la música d'arrel a Vilafranca de Penedès, perquè, Roger, tocar la gralla, tocar la tarota, ja és una cosa d'aquelles que facin els frics, com moltes vegades es reconeixen al món de la música, sinó que, evidentment, és un instrument, la gralla, la tarota, tots aquests que toqueu, que s'han de reivindicar.
Bueno, fer el Déu Gralla i tocar aquí sempre és com tocar a casa, no? És el bressol de la gralla. Tocar en aquest festival per nosaltres és un luxe immens. Gent que ho fa com de manera voluntària, que fa un munt d'anys, que piquen pedra i que treballen, i crec que val molt la pena poder-hi ser i poder-ho disfrutar. I si a més és fent 10 anys dels Grallers i poder-ho fer així amb tota aquesta gent, per nosaltres és un luxe, no? I tot aquest repertori que puguem aportar i tot això que puguem fer a davant del nostre públic, per nosaltres és molt bonic.
Alba, una dècada que ja fa patxoca. Explica'ns una mica com va començar tot plegat aquests Grallers de Pla de Bages l'any 2016.
Va començar que vam començar a gravar un CD de les músiques de Mataró. I a partir d'aquí ens vam avenir, bueno, ja ens coneixíem, i a partir d'aquí vam començar a fer bolos. L'any, el que passa que no el recordo, però, bueno, sí. Bueno, clar, 16. L'any, sí, els 10 anys.
Fem 10 anys.
És que sóc una mica d'ori, perdó, eh?
2016, Alba, en Roger, evidentment, també t'ho recorda, sí, perquè clar. Per això celebrem la vostra dècada, del 16 al 26, evidentment, ni van 10. Roger, on us podem veure? Perquè vosaltres sí que és cert que sou un grup de grallers que al llarg de l'any, sobretot ara que ja som en plena primavera, ara que vindrà l'estiu, les festes majors, teniu molts formats i acompanyeu a moltes figures tradicionals moltes vegades, eh que sí?
Servim moltíssim, sí. De fet, la nostra feina habitual és servir, ja sigui uns gegants, ja sigui uns capgrossos, ja sigui un seguici popular o un ball de cintes o un ball de gitanes. I bueno, però, o sigui, per nosaltres tots aquests dies és un no parar de fer coses. I ens podeu veure tant a Badalona com a Granollers, a Reus, a Cabrera de Mar i un llarg etcètera que no pararíem en tot l'estiu. Vull dir, és un no parar. Al llarg de tota la temporada estarem al voltant dels 30 bolos. 30-40 bolos.
30-40 bolos, déu-n'hi-do. Això, evidentment,
és una bona xifra per nosaltres i sent un grup de gralles encara més.
És no parar al llarg de tota aquesta primavera i tot aquest estiu, perquè quin tipus de peces toqueu vosaltres, Alba? Perquè no només toqueu el que és en el més sentit tradicional de la gralla, sinó que a vegades també teniu una certa obertura cap a aquestes peces més modernes, que sí?
Sí, també tenim repertori així més modernet. Ens en anem des de tocar lo més tradicional fins a lo modern actual.
Aquests Grallers de Pla de Bages que van néixer l'any 2016, Alba, 2016, amb l'objectiu de convertir-se en aquest grup de referència estable de tres gralles i timbal a la zona de la Catalunya central, tot i que, evidentment, l'Alba ja ens va explicar l'origen d'aquest grup i del per què. I tu, Roger, a banda d'estar amb aquests Grallers de Pla de Bages, estàs ficat en mil mogudes, assallent, remenant les castanyes. Cap on va la teva moguda musical al llarg d'aquest 2026, a banda de celebrar els 10 anys dels Grallers del Pla de Bages?
Doncs a banda dels Grallers, aquest any estem gravant el segon disc de la Baula, que és el meu projecte de música tradicional, entès que és el seguiment de, del que seria el grup Primera Nota o del grup El Pont d'Arcalís, val? I estem en la fase de gravació d'aquest segon disc, que sortirà el 2027. I a banda, doncs, també ideant també nous pensaments cap al nou projecte d'Electrogralla, cap a la nou, o sigui, el 3.0 d'Electrogralla. I 3... estem a tope amb tot això aquests dies.
3.0 ja d'Electrogralla, eh? No us el perdeu, en Roger Endurrà, amb la seva gralla i amb les seves versions de les peces més tradicionals que veiem a casa nostra quan ens tregui aquest projecte 3.0, perquè el que va fer anteriorment amb Electrogralla era una autèntica meravella. I Alba, abans hem parlat amb en Jaume Ponsola també al programa, que ens està quedant una mica mataroní. Us coneixeu bé, perquè a banda de ser en aquesta formació de gralles, Alba, tu també estàs a 1.000 projectes i també inclòs aquesta coixinera, que abans ens explicava en Jaume, que esteu immersos en la gravació del disc dels 25 anys.
Sí, sí, estem en plena gravació ara mateix.
Molt bé, doncs ja esperarem el resultat d'aquests 25 anys de coixinera, però sobretot avui, si voleu veure aquests grallers de Pla de Bages en aquest concert vermut que ens ofereix, ja ho sabeu, aquest mateix migdia a Vilafranca del Penedès en teniu l'oportunitat, i si no, al llarg d'aquesta primavera i estiu segur que us trobeu en algunes de les festes majors del nostre territori. Alba, Roger, que vagi molt bé aquest concert vermut, gràcies per haver passat per mans aquest dissabte.
Igualment.
Gràcies.
Adéu a vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia. Gràcies.
Ets mans. Ets festa. Ets a Catalunya Ràdio.
Som els del Mans, ja ho sabeu, com sempre, cultura popular al suplement. A la Seu d'Urgell ja ho tenen tot a punt per ser l'epicentre del moviment geganter del país aquest cap de setmana. Perquè la capital de l'Alt Urgell és la Seu, mai millor dit, de la 17a Fira del Món Geganter, i en Rubén Segarra és el president dels gegants de la Seu d'Urgell. Rubén, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser al Mans aquest dissabte. Ho tenim tot llest ja, perquè això ja va començar ahir.
Sí, sí, ja ho tenim tot llest. Avui hem començat a fer una despertada per el matí i tot va encaminant a fer les coses.
Quin és el calendari d'aquest cap de setmana en aquesta 17a Fira del Món Geganter?
Pues normalment es comencem fent una macro despertar per els carrers de la Seu. Després comencem a fer una petita cercavila del que es comença de la plaça de l'Ajuntament fins on és el recinte de la Fira, que és on està el Joan Sansa, que allà és on es començarem a fer actuacions, concerts, teatre, xerrades, tot el que és el món geganter. En paradetes que venen també de fora explicant el que és el món, tot el que se tracta del món gegant.
Mm-hmm. Perquè quants gegants està rebent la Seu aquest cap de setmana?
Normalment passaran per així quasi unes 70 colles.
Esteu tenint 70 colles des d'avui mateix, ja que ja les podem veure per la Seu d'Urgell, 70 colles que venen d'arreu de Catalunya i d'algun lloc més. Ens pots explicar quins són els més característics que teniu a la Seu?
Sí, sí, venen, han passat, per així estan passant 70 colles. Durant els dies estos d'entre dissabte i diumenge també venen de tot arreu, no? Diguem, de Catalunya Nord, de Navarra ve una colla que se diu Sintrónigo i també ve una colla de Torrejón, la de Torrejón d'Ardor, de Madrid.
Perquè quan fa que també esteu treballant en aquesta organització d'aquesta fira? Això no és una cosa, evidentment, que s'organitza d'un dia per l'altre.
No, esto no es una cosa que s'organitza de avui per demà. Esto ja portem varios... va ser aquest any, no? A principis d'any, que l'Ajuntament ens va proposar fer aquest recte, que volia fer una trobada molt, molt gran així en el poble, i nosaltres li vam proposar presentar-nos a fer Fira del Món Geganter. I la van guanyar perquè n'hi havia una altra colla que també se volia presentar. Al final van fer votacions i va eixir la nostra ciutat, la Seu d'Urgell, i a partir d'ahir, pues, a moure-ho tot.
Ahà, aquesta és la 17a Fira del Món Geganter. Estem parlant al mans amb en Rubén Segarres, el president dels Gegants de la Seu d'Urgell. I crec que aquesta 17a Fira també té un significat especial per la Seu, perquè és aquí on hi va haver la primera edició?
Sí, és una de les... de lo que n'hi ha, no? Que diguem, no? És molt important perquè també vam ser ciutat gegantera, ara som fa... va ser en el 2011 la ciutat gegantera i ara pues, en este any pues, fem Fira del Món Geganter, no? I és una il·lusió perquè així en la comarca de Lleida, diguem, és la primera on se fa, no? Se pot dir.
Perfecte, doncs Rubén, que vagi molt bé avui i demà tota aquesta 17a Fira del Món Geganter a la Seu d'Urgell, que sobretot sigui un èxit i que tothom qui vulgui doncs, i ens estigui escoltant ara mateix al mans i tingui ganes de veure gegants aquest cap de setmana doncs, es pot acostar a la Seu d'Urgell, hem parlat aquest dissabte al mans. Rubén, que vagi molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
Mans. Som l'arrel.
Abans d'acabar el mans, us deixem algunes recomanacions de cara a aquests propers dies. Ja sabeu que dijous que ve a Sant Jordi hi haurà un munt d'actes als vostres pobles i ciutats. Gaudiu-ne. Avui també a Sant Feliu teniu en Borja Penalba i la Meritxell Jané amb el seu espectacle d'un temps d'un país, 30 anys, que serveix d'homenatge als grans noms de la nova cançó. Fins aquí el mans aquest dissabte. Gràcies a Marçal Turo i la Rosa Silloé, les vies de so i el muntatge musical, que us ha parlat una setmana més l'Oriol Rodríguez. I abans d'acabar, avui deixeu-me saludar una persona a qui segur que heu trobat a faltar aquestes setmanes. Ell és en Quim Rullant, el presentador habitual del Mans. Quim, bon dia.
Bon dia, Oriol.
En Quim l'hem tingut unes quantes setmanes de baixa, però ja s'incorpora al programa. I Quim, et tornem a tenir ja aquí al suplement. Ja ben aviat, eh?
Sí, sí, ja res, aquesta setmana que ve ja tornarem a la càrrega amb el Mans, amb l'ICAT Mans, amb el So de Cobla, amb tota la feina de la cultura popular i de l'arrel a les diverses banques de la Ràdio Nacional. Sí que m'he fet un compromís que he decidit que no parlaré gaire més de Mataró aquesta temporada, ah. Ja. Perquè crec que hem cobert la quota aquest any, no sé, sí. Oriol.
Home, la quota mataronina, que avui també n'hem parlat, doncs ja està coberta per tota la temporada. Jo t'he cuidat doncs... bé l'hortet. Sí, sí. I hem molt inclòs bé. Aquesta no, no. Quota mataronina que sempre reivindico, ja ho saps.
Doncs les santes d'aquest any doneu-les per informades i ja l'any que ve en parlarem.
Perfecte.
De tota manera, agrair-te la feina, la sensibilitat que hi has tingut i es nota que quan una cosa es fa des de l'estimació sempre resulta positiu, resulta bé que s'ha notat a l'antena.
Doncs Quim, ben tornat a tot teu i res, ens veiem per la ràdio i per les places del país. Que vagi molt bé la tornada, Quim.
Gràcies, una abraçada, Oriol.
Vinga, una abraçada i a vosaltres, gràcies per tot, bona setmana a tothom. I ja ho sabeu, sobretot que ho diu de la cultura popular.
I em fa besar de la calma, bufa ventet de garbí, vent en popa i mar bonança, que anirem cap a llevant, fins a la ratlla de França. Bufa ventet de garbí, vent en popa i mar bonança, que anirem cap a llevant, fins a la ratlla de França.
El suplement, amb Roger Escapa. Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Maduixa.
Eh?
Oferta d'ahir. Estalvia'm les maduixes.
Aquesta setmana ou amb 15 al mig quilo, un 42% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, vam tenir una nova sorpresa per la Maica Navarro. En aquest cas, hi vam afegir a la conversa en Carles Porta, que ens va donar tots els detalls del seu nou llibre, Impacte, les cares del mal. També vam repassar el cas del Pepe, l'home en cadira de rodes, que tot just ha sortit de presó, on havia entrat per matar d'una ganivetada el lladre que li va intentar robar.
S'haurà de determinar si la resposta va ser proporcional a l'atac. Hi ha tot un seguit d'elements que són els que es valoraran en el judici. Independentment d'aquest judici, que ja arribarà en el seu moment, ja la seva advocada s'encarregarà de defensar-lo, ell mereix la millor defensa, etc. Però, bueno, estem parlant de que hi ha un jove de 18 anys que s'ha mort. I, per tant, s'haurà d'anar a judici, a més un judici amb jurat popular. Però, independentment de tot això, hi ha un altre element, una realitat a dia d'avui, i és que el Pepe, aquest senyor, pot estar investigat i pendent d'aquest judici amb totes les garanties, però esperar a casa seva davant la seva vulnerabilitat.
I des del Teatre Lliure vam entrevistar els actors Pere Arquilloé i Julio Manrique. Un va començar a estudiar en filosofia i l'altre dret, però ara ja fa anys que els trobem a teatres de casa nostra i omplint a més totes les sales del país. Ens van explicar com va ser gravar la campanya Groenlàndia d'una coneguda marca de cervesa a dins d'una banyera.
Allà, en pilota, sí, bueno.
Us heu vist tot, ja, suposo, no? Vull dir que no hi ha... Eh?
Sí,
tot el que s'havia de veure ja s'ha vist.
Bueno, aviam.
Es va fotre dins de la banyera.
Es van fotre una banyera a la nena.
No els devien posar un coordinador d'intimitat.
Bàsicament va passar això.
No. Hem treballat molt junts, hem dutxat moltes vegades. No junts, pentem-me, vull dir, com si li preguntes a algun equip de futbol, doncs també es dutxa amb els companys. No?
Que sí.
Vull dir que no, en aquest sentit no té.
Però a la Polinèsia no hi veu anar.
No.
No,
estava pressupostat.
No ens hem allunyat gaire d'aquí on som ara, mai. No.
Hi han coses vostres del guió? De dir, mira, això encara... Sí, no? Es nota que...
Alguna, no, sí.
No podem revelar-ho, però sí.
No podem revelar-ho, però sí que ens donen llibertat, inclús ens demanen que sí.
Som molt divertits de rodar el...
Ens ho passem bomba.
I amb en Xavier Aldeco vam viatjar a Gadès, una ciutat molt especial del Níger, que fa de porta d'entrada al Sàhara, i on el Xavier va assistir a un casament peculiar.
El que us heu d'imaginar és el bombino tocant, que és com si toqués una mica la Rosalía de Níger. O sigui, la persona més famosa tocant allà com si fos el més normal del món. Però a part, en aquesta imatge, us heu d'imaginar els dos nuvis, i al voltant... senyors vestits amb el seu vestit tradicional, amb les seves túniques tuaregs, tirant-li bitllets pel cap.
Bitllets, eh?
Bitllets i bitllets sense parar.
O sigui, en comptes d'arròs, bitllets.
Durant hores, ells estaven allà com mig ballant.
Sí, no pagues cobert, però has de llançar bitllets als nuvis.
Bitllets que s'anaven acumulant al terra i després tenien com 3 o 4 amics dels nuvis que anaven recollint això i posant-ho a sacs. Jo, Roger, no puc assegurar que hi havia traficants, perquè això és massa dir...
Dins de la boda, vols dir, dins del casament.
Però clar, es movien tants diners.
Podeu recuperar tots els continguts del suplement a través de 3Cat i també a la nostra web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
El cinema és una estrena de terror, La Mòmia.
It's very important you fully prepare yourselves for what you're about to see. No sudden moves. No loud noises.
Hey, butterfly. It's mom and dad.
Yeah, we are here.
Lee Cronin ens presenta aquesta història sobre la filla d'un periodista que un bon dia desapareix en el desert i torna 8 anys després. Però el que havia de ser un agradable retrobament acaba sent un malson en què la família haurà d'enfrontar secrets foscos i forces desconegudes.
Not too long ago, I was quite the professional. My friends and I, we were the creme de la creme in an exclusive industry. And we all worked for this man, Bill. Then one day, I decided to leave, settle down, start a new life.
I encara al cinema, Kill Bill torna a la gran pantalla.
Amb The Whole Bloody Affair, una reedició que junta els dos volums de la pel·lícula en una de sola, tal com sempre la va imaginar el seu director Quentin Tarantino. Una gran oportunitat per tornar a veure Uma Thurman impartint justícia vestida de groc i amb una katana.
I a la Sala versus Glòries, El lladre de llibretes.
David Pintó adapta i dirigeix aquest text basat en la novel·la de Gianni Solla, en què Albert Triola dona vida a un analfabet que escapa de la vida que li han escrit. Avui, a funció a les 8 del vespre.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Pla de l'Estany. La primera, la Fira de l'Intercanvi del Llibre i el Conte de Banyoles.
Organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Mas Palau, les paradetes estaran obertes avui a partir de les 5 de la tarda i ompliran els carrers i les places del poble amb una jornada plena d'història. Si t'agrada llegir, si tens llibres o contes que vols canviar o compartir, si vols buscar noves lectures o regals i detalls per Sant Jordi, aquest és un bon lloc. A més, també hi ha programat un taller de punts de llibre, espectacles de contacontes per als més petits i servei de bar amb dolços casolans.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Garriga de Banyoles, també.
Situat a la carretera de Camós, número 271, al costat del Parc del Pla de l'Atmetller i a 5 minuts caminant del Pavelló Municipal d'Esports, un restaurant de cuina tradicional i de carns a la brasa amb més de 60 anys d'història. Un negoci familiar que ha passat de pares a fills, que ara el porta a la Mònica Sabater i que conserva la seva essència intacta. I fa poc que ha ampliat el negoci amb una botiga de vins i podem tastar les croquetes de pernil ibèric, gamba o escalivada, els calgols a la llauna, la graellada de carn, la botifarra amb mongetes del canxet, la galta rostida de porc amb allioli o el bacallà amb samfaina, de postres, colant de xocolata, maduixes amb nata o crema catalana. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros. Obert de dimecres a diumenge, al matí i al migdia, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i dijous, divendres i dissabtes tot el dia fins a les 12 de la nit.
Música.
Toques amb tendresa, la sensació em fa defallir.
Perquè si som de camí a Camós, podem acabar el dia al concert de Mishima.
A les 8 del vespre, davant de l'església parroquial, és el concert més íntim de la 6a edició del cicle Recòndit. Després de la seva gira de concerts de Nadal més exitosa de la seva història, la banda de David Caravent consolida en el que ja és una tradició, la Nit de les Roses, una idea que va néixer l'any 2023 a la Sala La Paloma, una vetllada que convida a compartir roses, poesia, llibres i cançons amb la gent que estimem, tal com mana Sant Jordi. Avui podrem escoltar per primera vegada el nou hit, Només Amics, la versió de Back to Friends, que esteu escoltant de fons. A més, al concert també hi assistiran les escriptores Pilar Codony, Mar Bosch i Marta Pascal. Maishima és, sens dubte, el grup de referència d'indie-pop català amb gairebé 30 anys de rodatge. Avui és un bon dia per veure'ls brillar en el seu màxim esplendor al municipi rural de Sant Vicenç de Camós. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la web de la tornada per 20 euros.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Només Amics, la versió d'aquest Sant Jordi que ens ofereix Mishima, que avui actua a Sant Vicenç de Camós. Ara tornem al suplement.
Com vols que tornem a ser només amics i acabem de compartir? Com pots mirar-me als ulls i fer veure que tu i jo mai ens havíem
amb Roger Escapa.